Bona tarda. Comencem el ple ordinari del mes de febrer d'aquest 2023. Tenim el 21 regidors i regidores del consistori. El primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior corresponent a la sessió del 26 de gener. La donem per aprovada per unanimitat, si ningú manifesta el contrari. Així és. Pel que fa al despatx d'ofici, donem compte al llistat de crèdits d'alcaldia dictats des del 20 de gener fins al 16 de febrer, amb dos inclosos, que consten a l'expedient de llibres de crèdits d'alcaldia número 2023/189. I també es dona compte dels acords de la Junta de Govern Local de gener del 23, que consten a l'expedient de llibres d'actes de Junta de Govern Local de l'any en curs número 2021/2015. Per últim, es dona compte al ple de la informació periòdica sobre l'execució pressupostària i els moviments de tresoreria del quart trimestre de l'exercici 2022, que pel que fa als ingressos d'aquest quart trimestre del 2022 hi ha hagut un percentatge de recaptació del 84,6% i pel que fa a les despeses del quart trimestre del 22 amb una execució global del 83,1%. Ara, com també hem parlat al llarg d'aquests dies amb els portaveus i així ho hem comentat en la mateixa junta de portaveus, procedirem a la lectura d'una declaració institucional que hem acordat a la junta sobre la decisió adoptada per l'empresa logística Amazon de traslladar la seva activitat de Martorelles a Saragossa i sobretot tenint en compte que en aquesta planta d'Amazon Martorelles hi treballen persones de Ripollet amb les quals també durant aquests dies hi hem pogut parlar. Procediré a llegir la declaració institucional i posteriorment obrirem un torn de paraula als diversos portaveus i regidors no adscrits per si volen comentar alguna qüestió. Molt bé, doncs, coneixedors de la decisió adoptada per la companyia logística Amazon de traslladar a partir del 22 d'abril de 2023 la planta de Martorelles a Saragossa, atès que la Generalitat, a través del Departament d'Empresa i Treball, va iniciar el 17 de gener, conjuntament amb l'Ajuntament de Martorelles i el Comitè d'Empresa d'Amazon, trobades per fer el seguiment del procés de tancament de la planta, que el passat 27 de gener es va ampliar als principals municipis afectats per aquest trasllat, atès que ahir, 22 de febrer, l'empresa i sindicats van arribar a un preacord, l'Ajuntament de Ripollet vol expressar el següent. Manifestem tot el suport a les treballadores i treballadors afectats per la decisió d'Amazon de suprimir tancar la planta de Martorelles, tot obrint una nova planta que la substitueix a Saragossa. Manifestar la nostra preocupació pels 1.000 llocs de treball directes o indirectes que aquesta decisió inesperada d'Amazon posa en perill i molt especialment per les persones de Ripollet afectades, que ens consta són unes 12. Expressar la preocupació d'aquest consistori per l'ús, en aparença, de frau i de fórmules de negociació empresarial que assimilen els tancaments a trasllats i que juguen amb els compromisos de vida de les seves treballadores i treballadors, avantposant l'interès econòmic d'empresa a la dignificació del tracte vers els seus treballadors, tractant de forçar l'acció de la baixa voluntària dels mateixos en no poder acceptar aquests l'oferta de continuïtat en qualsevol de les noves plantes i estalviant-se les indemnitzacions corresponents a un expedient de tancament, a un ERO. El sector de la logística és molt important a Catalunya. La creació el 2022 de la Secretaria de Mobilitat i Logística n'és un exemple, així com també ho és el pes del sector en el PIB català, un 14%. Darrere de la implantació dels operadors logístics en els grans polígons, també hi ha una intervenció transversal que impulsa la digitalització i la robotització de les naus industrials, la millora dels polígons de Catalunya, el creixement de sòl industrial per la implantació de plantes processadores de paqueteria, i és un sector que ha de servir també com a suport de la reindustrialització del país. Instar el Govern de la Generalitat, a la Secretaria de Mobilitat i Logística i a la companyia Amazon a buscar la millor solució per evitar la pèrdua del teixit productiu i a buscar la preservació dels drets de la plantilla d'Amazon. Instar el Govern de la Generalitat i a les secretaries corresponents implicades, així com el Servei d'Ocupació de Catalunya, a preservar, recol·locar i formar els treballadors i treballadores afectats per aquest trasllat, així com instar la substitució immediata de l'operador logístic o a la reconversió de l'espai per un programa de reindustrialització que pugui incorporar aquests treballadors a la nova plantilla de les empreses o empresa que ocupi aquest espai. Posem a disposició dels treballadors i treballadores de Ripollet a la planta d'Amazon Martorelles els serveis locals d'ocupació de l'Ajuntament per tal de procurar una ràpida reinserció laboral. I per últim, traslladar aquesta declaració institucional al Comitè d'Empresa d'Amazon, a la Generalitat de Catalunya, a l'Ajuntament de Martorelles i a la companyia Amazon. Molt bé, obrim ara torn de diverses intervencions que el vulgui realitzar. Senyor Montanui.
No, gràcies, alcalde.
Senyora Pérez.
No, solo decir que todo mi soporte a lo que se ha manifestado.
Senyora Barra.
Sí, és una declaració de suport oportuna, adient i necessària, i crec que l'Ajuntament fa molt bé en manifestar-se en aquest sentit. Gràcies.
Senyora López, som.
Sí, desde el Som Ripollet queremos dar todo nuestro soporte a los trabajadores y trabajadoras afectados. Muchas gracias.
Ciutadans.
Sí, desde Ciudadanos mostrar nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados por esta situación y recalcar también, como hemos dicho en el comunicado, la voluntad de servicio de las instituciones públicas de cara a ayudar a esos trabajadores y trabajadoras. Gracias.
PSC.
Sí, bona tarda a tots i totes. Des del PSC també donar suport a tots els treballadors, quasi 1.000 persones afectades, moltes d'elles de la nostra comarca, i ens consta que 12 famílies del nostre municipi de Ripollet. Per tant, tot el recolzament des de l'Ajuntament també, perquè puguin tenir propostes de feina si no poden ser amb la mateixa empresa, i per tant totalment d'acord amb la declaració institucional.
Exacte, en aquesta línia, amb les reunions i converses que hem pogut tenir en part dels treballadors i treballadores de Ripollet afectats per aquest cas de tancament de planta Mesona Martorelles, sobretot el que ens comentaven és que els agradaria que es poguessin també assessorar i acompanyar i orientar en aquells que no continuen en Amazon per les condicions de continuïtat que es plantegen, i és per això que s'ha volgut també introduir en aquesta declaració institucional tot aquest suport des del Servei Local d'Ocupació, en el qual ja s'està contactant amb aquestes persones i posarem a disposició d'elles doncs la resta de canals de comunicació que calguin per tal de que ens traguin les seves dades i poder treballar conjunta individualment cadascun dels casos. I en definitiva, jo crec que aquí també el que ens trobem ens tornem a trobar davant un nou cas en una gran multinacional sense gaires escrúpols ni morals, que per tal de tenir més i més beneficis econòmics el que opta és per fer tancament d'una planta. I pel que hem pogut conèixer a través dels mateixos treballadors de Ripollet, no una planta qualsevol, sinó una planta amb a penes 5 anys d'activitat, que porta activa des de 2017, amb un personal molt jove i que a més disposaven d'unes condicions laborals prou dignes en comparació amb d'altres plantes de la mateixa companyia. És a dir, que ha estat també tot un moviment molt ben estudiat, dirigit cap a la planta que més barat els sortiria a tancar o fins i tot que més benefici també els podria reportar a fer-ho. Sí, doncs, per tant, també des dels ajuntaments i des del municipalisme crec que cal, sense embuts, emplaçar les administracions competents a fer servir el poder legislatiu per tal de posar fre a aquest degoteig de tancaments que tan mal ens fa com a país, com a societat, com a famílies i com a persones, perquè els tancaments no només tenen uns efectes a nivell macroeconòmic de la nostra comarca, el nostre territori, els nostres municipis, sinó que també, i com també ens manifesten els treballadors i treballadores, impactes concrets, emocionals i forts en cadascuna d'aquestes persones que també s'han de tenir en compte i que s'han de combatre. Molt bé, doncs en nom de tot el consistori queda aquest suport als treballadors i treballadores de la planta Amazon de Martorelles. Continuem en l'ordre del dia del ple d'avui. El següent punt és l'adhesió a l'agenda digital dels municipis de Catalunya de LocalRed. Regidora Andrea Guijarro.
Molt bona tarda a tots i totes. Com ja sabeu, el 2020 ens vam adherir al Consorci LocalRed, un consorci format per 880 municipis, les 4 diputacions, els 22 consells comarcals i l'àrea metropolitana de Barcelona, i que té com a missió doncs, acompanyar els ajuntaments en el procés de transformació digital i d'innovació per tal d'ajudar-nos a trobar solucions digitals a les diferents necessitats. Fa uns mesos el Consorci de LocalRed va aprovar l'agenda digital dels municipis de Catalunya, una agenda emmarcada en el Pla Estratègic de 2020 amb aquesta intenció de fer les administracions més sostenibles i també per afrontar de manera conjunta i sistematitzada els diferents reptes en aquest context tan canviant. a través d'una posada en comú de les necessitats i interessos dels municipis i amb la voluntat de construir consensos, es pretén alinear, compartir i concretar les agendes, les estratègies i els plans dels diversos municipis per aconseguir doncs, millors nivells de qualitat en els serveis oferts, per assolir una gestió dels recursos públics més eficient i per obtenir un alt grau de satisfacció de les persones i de les empreses en la seva relació amb l'administració. Així doncs, l'adhesió de l'Ajuntament de Ripollet a l'agenda digital dels municipis de Catalunya suposa participar en espais de reflexió per plantejar necessitats i per prioritzar-les. Per tant, formar part d'aquesta agenda ens ajudarà a continuar treballant a la modernització administrativa que aquest Ajuntament ja va iniciar el mandat anterior amb la finalitat d'avançar en matèria tecnològica, però molt més important en esdevenir una administració accessible i facilitadora per a totes les persones i per aquest motiu doncs, portem a aprovació aquest punt. Gràcies.
Votacions, senyor Montanui.
A favor.
Senyora Pérez.
A favor.
Senyor Gavarra.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
Sí, el nostre vot serà a favor.
Per unanimitat queda aprovat aquest punt. Passem al següent, que fa referència a l'aprovació de l'estudi del Pla d'Accessibilitat de Ripollet elaborat per l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. Senyor Gran Sánchez.
Hola, bona tarda a tots i a totes. Bé, tal com diu aquest nom, és un estudi que valora la Diputació de Barcelona, en el qual nosaltres es vam acollir a una subvenció del 65% que s'otorgava a la Diputació de Barcelona, el qual fa una radiografia extensa i completa de l'accessibilitat de Ripollet tant en els seus edificis municipals com en carrers i llocs concrets de la ciutat. Bé, nosaltres quan la Diputació ens va otorgar aquesta ajuda, el que vam fer va ser treballar-ho conjuntament a la Comissió de Persones amb Discapacitat i d'aquesta manera doncs, poder fer una diagnosi més acurada i la més àmplia possible. És ara quan s'ha aprovat, quan ens l'han otorgat i bueno, ens hem de felicitar perquè realment ara doncs, tindrem aquesta diagnosi acurada de com ha de ser l'accessibilitat, sobretot a el que són els nostres edificis municipals i als nostres carrers. En el qual, bueno, tal com diu els dos punts d'aprovació, doncs és aprovar el Pla d'Accessibilitat de Ripollet elaborat per l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i publicar acord al BOP i el taulell d'anunci municipal per un termini de 30 dies hàbils. Gràcies.
Posicionament, senyor Montanui.
A favor.
Senyora Pérez.
A favor.
Senyor Gavarra.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
Hola, bona tarda a tots i totes. El nostre vot serà favorable perquè pensem que qualsevol projecte que millori l'accessibilitat és favorable per tothom. No obstant, ens agradaria haver tingut l'oportunitat de fer propostes de millora. Entenem que una vegada hagin tingut temps per estudiar-ho, ho puguem fer. Perquè des de la taula de mobilitat ens diuen que ells tenien constància que es faria aquest document i que van fer propostes, però tampoc han vist el final del document. Arran d'aquest tema, ens agradaria fer unes consideracions. Sabem que es va fer un pla de subvencions per fer accessible als comerços de Ripollet, segons la llei 1/2013, que parla dels drets de les persones amb discapacitat, on queda clar que tots els edificis de pública concurrència han de ser accessibles. Segons ens han informat, es van fer reunions amb els comerços per explicar-los els tipus de subvenció que hi havia, però no ens consta que cap d'ells hagi fet cap obra de millora. I per aquest motiu, ens agradaria saber de quan va ser l'import de les subvencions, quants comerços la van demanar i quants se li van concedir. Tenint en compte també que els terminis des que es va posar la subvenció i el tancament del període va ser molt curt. Gràcies.
Una qüestió a comentar?
Sí, bueno, aquest document sí que es va treballar a la Comissió de Persones amb Discapacitat i sí que es va entregar el document final. De fet, fa uns dies ho vaig parlar ahir, ho vaig entregar, no sé quan li han fet arribar a vostè aquesta informació, però sí que està entregat. Pel que em comenta dels comerços accessibles, exactament és una altra diagnosi molt àmplia que s'està fent des de l'Ajuntament, que precisament també ho estem fent amb comerços i a la Comissió de Persones amb Discapacitat, i el que es va valorar, ja que per llei tots els comerços han de ser accessibles, és doncs, des de que es pogués demanar aquesta ajuda perquè els comerços puguin fer l'obra per adaptar les entrades dels comerços, i d'aquesta manera s'ha fet, vull dir, hi ha comerços que s'han adherit a lo que és aquesta subvenció, i properament doncs posaran en marxa una campanya pertinent per precisament fer aquesta pedagogia, no de fer la multa al comerç que no sigui accessible, sinó d'informar, treballar-ho conjuntament, poder donar aquesta subvenció, que tothom que vulgui s'hi pugui acollir, i una vegada feta tota aquesta feina, doncs ara es farà públic els comerços que realment s'han adherit i es farà una campanya pertinent, perquè cal recordar que a Ripollet entre un 10 i un 15% de persones tenen una discapacitat, són unes 2.000 i pico persones, i creiem que això és una cosa bona per a tothom, de que pugui accedir als seus comerços en plena llibertat sense cap tipus d'esglau, en lugar d'aquesta info li podem fer arribar en aquests dies, si vostè vol, però que properament doncs s'anunciarà tot. Gràcies.
Endavant, senyora Herrera.
Sí, ens agradaria tenir aquesta documentació dels comerços quan estigui fet tot el projecte, per saber que, per també fent el seguiment, per veure que realment tothom pugui tenir necessitat de comerços com restauració, com a qualsevol lloc de voreres o qualsevol punt de Ripollet. Gràcies.
Només, si em permeteu, dos comentaris. Entenc que aquí aquesta publicació, a més, el que implica és que s'obre un termini a 30 dies hàbils per tal que es puguin presentar al·legacions. Per tant, no és tampoc cap cosa ja definitivament tancada. Qualsevol millor aportació doncs, serà benvinguda i analitzada i estudiada. I en tot cas, tot i que la voluntat sí que és amb aquesta línia de subvencions, de no ja anar a les sancions, perquè també sabem que els establiments, els comerços, els bars, doncs tampoc és que travessin per una bona situació, però també és molt important que ha arribat un moment des de l'administració, des de l'Ajuntament, també siguin contundents, perquè al final del que es tracta és que tothom a Ripollet, en termes d'igualtat, puguin accedir a comerç, als diversos establiments. I això a dia d'avui, doncs malauradament no passa, i també com a Ajuntament tenim part de responsabilitat a això. Però hem de ser conscients, hem de posar-nos en la pell d'aquestes persones amb mobilitat reduïda que no poden accedir a segons quins establiments. Els que pels altres és una, per molts de nosaltres, una cosa impensable, però que hi ha moltes persones que no poden accedir. Per tant, d'anar a aquesta línia de subvencions, d'incitar, de no prioritzar la sanció, prioritzar la subvenció, però també que quedi clar que això ha de tenir també un final, perquè és una llei que fa anys d'obligat compliment. És una cosa que també el col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda ens ha traslladat molt, de que no podem tampoc deixar passar gaire temps més fins que no assolim aquesta universalitat en l'accessibilitat. Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat aquest estudi del Pla d'Accessibilitat. Següent punt, que és l'aprovació del projecte de reurbanització del carrer Pau Casals entre la Rambla Sant Jordi i la Rambla Sant Andreu. Senyor Fran Sánchez.
Hola de nou. Bé, en aquest punt explicaré una miqueta de manera breu en què consisteix aquest projecte. És un projecte que està comprès del carrer Pau Casals entre el que és la Rambla Sant Andreu i la Rambla Sant Jordi, perquè actualment doncs, aquestes voreres no compleixen cap tipus de normativa. Si són voreres molt, molt estretes, llavors les actuacions que es faran no només serà de reurbanització del carrer, sinó també de pal·liar doncs, conseqüències que pateixen fa temps, com els postes de fusta i de formigó que queden al mig de les voreres, o sigui, tot aquest creuament de cablejat aeri que hi ha al costat i a l'altre del carrer, s'elimina aquest cablejat aeri que va parallel a la façana i bàsicament fins als punts establerts per les companyies pertinents. Es farà novament la conversió del cablejat aeri per anar grapat també per façana en aquells trams on sigui necessari, i per tant no és que aquesta instal·lació elèctrica es superi en la seva totalitat, sinó que continuarà grapada per les façanes com és ara, però eliminant els cables que travessen i aquells que van suspesos en cadiretes. O sigui, les cadiretes són aquells objectes metàl·lics que hi ha sujetes a la façana. Bueno, els formigons i els postes aquests de fusta que van amb el cablejat aeri, tot això s'eliminarà. De tot això hi ha un estudi, projecte i pressupost que ha fet Endesa. Caldrà sol·licitar permisos a aquelles finques on sigui necessari grapar cable per la façana. i en aquest cas pues, desafarà el projecte en base a si ha de ser clarament enterrat o grapat. Això ho vam explicar l'altre dia en la reunió veïnal que vam tenir. Clar, cal dir que no s'ha pogut preveure el soterrament total de la línia elèctrica, ja que és inviable, i caldria actuar a les façanes de cada finca per crear un nínxol d'una certa dimensió per tal de poder adequar l'entrada al servei per via soterrània. La instal·lació de telecomunicacions, d'igual manera que en l'instal·lació elèctrica, s'eliminen tots els creuaments aèris, i l'instal·lació d'enllumenat es posen nou fanals més adients a l'entrada del carrer als dos costats, que actualment només hi ha a un costat, en el qual també millorem la lluminària del carrer, no només es fa a la calçada més ampla i també les voreres més amples, sinó que també posem lluminària a totes dues bandes del carrer. Substitueixen els trams de fibrociment d'instal·lació d'aigua per fossa, i també arrel, gràcies a la reunió que vam tenir l'altre dia amb els veïns i veïnes, vam recollir també propostes, i una presentació que van fer els veïns va ser que uns d'ells van manifestar que podria haver algun problema puntual en el clavegueram, ja que feia molta olor, i per tant s'ha previst en projecte un estudi previ penjant càmera de l'estat del col·lector general. Si es detecta algun problema o es veu que l'accessió és insuficient i es considera que s'ha de substituir, el cost d'aquesta substitució també està prevista. Si no calgués, hi hauria doncs una sèrie de partides al pressupost que no s'executarien, però per si de cas s'ha doncs previst també aquests possibles canvis de clavegueram en el cas de que fos necessari. També s'han recollit altres demandes veïnals, com per exemple sobretot les persones grans, ja que és un carrer una mica que d'una certa distància, també algun banc individual puntual perquè puguin descansar les cames, també la previsió de que pugui anar al BRAT, vull dir que és un projecte que dintre de la seva mesura no només serà com pues, una ampliació de vorera, sinó ja us dic, pues, adequar un carrer on tu puguis anar caminant i no hagués d'anar en filera, o si vas amb un cotxet o vas en una cadira de rodes, pues, sigui totalment falta d'accessibilitat total en aquest cas. No? El cost d'execució total es preveu de 1.377.287,99 euros i va inclòs. I a grans trets seria això. Bueno, important també dir que seria sentit de baixada únicament també, i que l'amplada doncs, de la vorera ara complirà normativa. També es preveu que en certs punts del carrer hi hagi uns tipus d'orelleres també per facilitar la visió als passos de zebra. En base a tot això creiem que pues, el carrer serà un carrer molt més salvable, serà un carrer molt més veïnal, serà un carrer on realment doncs, la passejada també sigui molt agradable i que realment compleixi normativa, perquè una repetida aquestes voreres no la compleixen. Moltes gràcies.
Gràcies. Posicionaments, senyor Montanui.
Favor.
Senyora Pérez.
Mi voto serà a favor.
Senyor Gavarra.
A favor.
Som.
Abstención.
Ciutadans.
Sí, en este punto del orden del día se puede comprobar cómo con voluntad se pueden acometer obras como la del soterramiento del cableado aéreo, un tema sobre el que Ciudadanos ha tratado muy mucho durante estas dos últimas legislaturas, incluso a través de una moción. Creemos que nunca es tarde y por eso votaremos a favor, porque es un punto que va a mejorar muy mucho la calidad de vida de los vecinos de esa zona. Gracias.
Gracias. PSC.
Hola, bona tarda de nou. Urbanitzar aquest tram del carrer Paco Sals és necessari, però també molts més carrers són necessaris de fer-ho. Pensem que aprovar aquest projecte a tres mesos de les eleccions no ho trobem, la veritat, massa normal. Sí que és necessari, però no massa normal. I llavors ens centrem en aquest punt. Gràcies.
Jo sí... Si em permeto també comentar que un punt que no sé si s'ha dit, que en aquest cas hi ha ampliació de vorera perquè s'elimina un dels sentits de circulació, però que no s'elimina tampoc l'estacionament en línia, que es manté l'estacionament en línia totalment existent. Només comentar, senyora Herrera, que durant aquest mandat estem portant diversos punts d'aprovació de projectes d'obres, de carrers, en aquest ple o via junta de govern local, depèn si ja es contempla finançament o no, si és el cas de projectes de carrer Sant Sebastià, dels projectes d'altres de Pont Vell i Tiana, el mateix projecte de Sagrera i segurament d'algun altre que tinc al cap. Vull dir que no és una cosa ara d'aquest moment, sinó que si un es mira la hemeroteca i les actuacions que s'han fet al llarg d'aquest mandat, veuran que tot té la lògica de la continuïtat i evidentment, per això sí que coincideixo amb vostès, cal també seguir fent aquestes actuacions de fer un espai públic més amable amb molts altres indrets. Segurament el que estem fent encara són pedaços, caldria fer actuacions encara més importants, però segons també les disponibilitats de recursos tècnics i econòmics és com anem avançant, i sobretot considerar que aquest és un tram força important. L'altre tram de Pau Casals, considerant també fins i tot la baixada de carrer Cot, doncs també seria una segona fase a atendre, perquè també són voreres estretes, també amb molta circulació de persones, però en aquest cas concretament també cal afegir aquest tram de Pau Casals, és un pas també molt important de pas escolar cap a les diverses escoles d'un i altre lloc, i que també està llargament reivindicat per part dels veïns. Molt bé, doncs disculpen, el seu punt d'abstenció? Val. Doncs aleshores, si no m'he equivocat, amb les abstencions de Som i del PSC, a lo favorable a la resta, queda aprovat aquest punt. Ara passem al següent punt, que és l'aprovació definitiva del projecte bàsic executiu de les obres d'una residència i d'un centre de dia per a la gent gran i el seu entorn de Ripollet. Aquest punt, aquest projecte de la residència centre de dia, com sabeu, com és públic i notori, es va aprovar en un ple extraordinari el mes de desembre i transcorregut l'exposició pública s'ha presentat unes úniques al·legacions per part del grup socialista, les mateixes que es van anunciar en aquell plenari, en les quals es proposava augmentar les places del centre de dia de 32 a 64. En el que es proposa en aquesta aprovació definitiva és desestimar les al·legacions per diverses raons. En primer lloc, perquè el mateix pla funcional de l'equipament ja està pensat des d'un inici per a les 32 places. De fet, en el concurs de projectes per a l'elaboració d'aquest projecte, que avui s'aprova definitivament, si escau, doncs ja es demanaven projectes per a una residència de 100 places i de centre de dies de 32. Per tant, tot el pla funcional de l'equipament de residència de centre de dies ha estat pensant en aquestes places, i també en aquell moment, quan es va publicar el concurs, no es va plantejar cap al·legació per tal de demanar l'augment de les places de centre de dia. També, per altra banda, perquè el compromís de concertació de la Generalitat a dia d'avui és de 32 places de centre de dia. Avui encara no tenim cap indici de que la Generalitat es pugui comprometre a concertar més d'aquestes 32 places, i per això en part també entenc que dir que farem un centre de dia 64 places sense que ni tan sols la Generalitat a dia d'avui hagi plantejat un mínim compromís o voluntat per concertar més de les 32 places que sí que s'ha compromès a poder concertar, doncs pot ser aixecar falses expectatives. Però en tot cas també, per altra banda, i com també una mica hem pogut compartir, de fet a l'equipament també hi ha diversos espais polivalents que en un possible escenari d'augment de places concertades es podrien acollir fins a unes 65, entre 60 i 65 places, fent petites adaptacions funcionals i de serveis en aquests espais polivalents, com seria la instal·lació de lavabos, que és una qüestió que els mateixos tècnics de l'Ajuntament, així com també el despatx d'arquitectes que ha elaborat aquest projecte, ens ha manifestat, que és un equipament on es disposa de prou espai perquè un cop hi hagi aquesta, si existeix aquesta concertació de més de 32 places, amb els espais que ja existeixen es puguin habilitar nous lavabos i amb petits retocs de la qüestió funcional es puguin acollir. Per tant, aquesta és la raó, la lògica amb la que portem treballant aquests últims anys és la de les 32 places, perquè de fet ja en el conveni de voluntats signat amb la Generalitat de Catalunya aviat farà 4 anys era el que ja es contemplava, que ha estat previst també així en tot moment en el pla funcional concurs de projectes, i entenem que ara mateix el camí per on hem de recórrer sense obviar la necessitat de seguir batallant per poder tenir més places de centre de dies, i si és el cas doncs a fer les adaptacions necessàries per tal d'acollir-les. I és això en resum el punt, la desestimació d'aquestes al·legacions i l'aprovació definitivament d'aquest projecte d'obres de la residència i centre de dia. Passem a posicionaments. Senyor Montanui.
Favor.
Senyora Pérez.
A favor.
Senyor Gavarra.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
Sí, senyor alcalde, tal com vam manifestar al ple d'aprovació inicial, nosaltres ja vam votar a favor del projecte i tornem a votar a favor del projecte. Vam considerar que és un bon projecte, no obstant li faltava aquesta ambició de doblar les places que pensem que es podia fer, perquè per l'obra es podia fer tal com vostè ha dit, i perquè vam tenir coneixement de que hi havia més de 150 famílies a Ripollet esperant en llista d'espera pel centre de dia. Per això van demanar que si es podia duplicar les places al centre de dia, doncs que seria un bon moment per poder-ho fer. El que sí que volem remarcar és que ens agradaria no tenir un acord de voluntats, sinó tenir ja les places concertades una vegada per totes, perquè recordo que l'acord de voluntats el van fer amb un conseller d'un govern que ja no existeix, que era un govern que era el conseller el Shakir Homrani, ja fa 4 anys, com molt bé vostè ha dit, i ara mateix va passar un altre conseller a la Violant Cervera, i ara tenim un altre conseller, Carles Campuzano, d'Esquerra Republicana, i els altres eren de JunxCat. Per tant, aquells acords no sé com estan. El que ens agradaria d'una vegada per totes és un acord on estiguin les places concertades, on hi hagi el compromís ferm, que tampoc ho hem vist als pressupostos, d'una partida per poder fer l'obra, i que és una obra que, com tothom sap, és una obra de competència de la Generalitat de Catalunya, que ha de fer la Generalitat de Catalunya, perquè no ens enganyem, aquestes places, i ho hem de dir molt clar, aquestes places són places que es concertaran per persones d'arreu de Catalunya, no per Ripollet, que també, però aquí la gent que pot venir a aquesta plaça pot ser una persona que et vingui de Mataró, de Cerdanyola, de Barberà o d'on sigui, perquè va una llista d'espera pels graus de dependència, grau 2 i grau 3, que són les famílies, aquestes persones, les que venen aquí, però aquestes places tothom ho ha de saber, no seran per persones de Ripollet. Algunes que estiguin molt a dalt a la llista seran per persones de Ripollet, però d'altres places la gran majoria no seran d'aquestes 80 places concertades pels veïns i veïnes de Ripollet. Per tant, és un equipament, al igual que els equipaments de salut, d'àmbit català. I qui ha de fer i qui té la competència, i això ho estan dient molts alcaldes, perquè la situació nostra, per desgràcia, no és només de Ripollet, sinó que està passant a altres ciutats. Me'n recordo l'altre dia, escoltava les declaracions de l'alcaldessa Santa Coloma de Gramenet, que els hi ha passat el mateix, que ni un duro per la residència a Santa Coloma de Gramenet, al igual que tampoc la tenim a Ripollet. O sigui que no és un tema del govern decidint, que això ens passa a tots i a totes, vale? que la Generalitat de Catalunya no està apostant per aquest tipus d'equipaments, i nosaltres hem d'aconseguir, perquè portem molts anys de lluita amb aquest tema, que ens concerti les places i que la construeixin, perquè només ens faltaria que nosaltres construïm aquesta residència i després no ens concertin les places. Això seria, crec que encara, un altre tema, no? Que imaginem que construïm una residència i la Generalitat no ens concerta les places, i a més tenint en compte que no seran places per veïns i veïnes de Ripollet, tal com hem dit al principi. Algunes seran per veïns i veïnes i d'altres no seran per veïns i veïnes. Per tant, ho hem de pensar molt bé. Hem de pensar molt bé, perquè aquí estem parlant de 14 milions i mig d'euros. És una inversió molt important. És com si diguessin que l'Hospital Ernest Lluch l'hem de fer entre Montcada, Ripollet i Cerdanyola i Barberà, com si nosaltres haguéssim de gastar-nos entre 4 o 5 municipis 100 milions d'euros, que és un equipament públic d'àmbit de la Generalitat de Catalunya. O que no, ningú entendria, doncs estem una mica en aquest sentit, no? De que és un equipament que és molt necessari, que s'ha de fer, però que qui l'ha de pagar, qui l'ha de dotar i qui l'ha de concertar, la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència, perquè és un equipament molt important i massa gran com perquè el faci només un ajuntament, perquè això hipotecaria el futur segurament d'altres inversions a nivell local. Aquesta és la realitat, i nosaltres ja hem dit, el projecte ens agrada, és un bon projecte i el recolzarem, ja el van recolzar, ens hagués agradat que s'hagués acceptat l'al·legació per tenir un projecte encara millor, però l'aprovem, el votem a favor. Gràcies.
Gràcies, precisament per aquesta raó, i que la Generalitat ha dit per activa, per passiva, que no farà massa residències, pues és per això que els ajuntaments hem d'assumir també aquestes inversions, com farà Ripollet i com fan també d'altres municipis. De fet, la pràctica majoria de municipis el que faran, també a l'espera de la resolució dels Next Generation i el compromís dels governs del Departament de Drets Socials des d'aleshores fins ara, sempre que hem parlat amb els diversos consellers i conselleres, també ens ha manifestat que continua vigent aquest compromís i que és qüestió de trobar la fórmula que els permeti també als seus serveis tècnics, a la seva intervenció de la Generalitat, de poder tenir un document que pugui ser que els pugui, amb el qual ells es puguin comprometre a unes anualitats futures que no són l'actual. Però aquesta és la situació actual i aquesta és el panorama que tenim, és el que hem d'atendre i confiar i treballar i apretar, perquè efectivament la concertació, jo crec que no li cap a ningú, jo crec que no podem tenir dubtes de que existirà, perquè a més objectivament i de fet segurament així en no gaire temps sortirà publicat que som un dels municipis amb més necessitat d'aquestes places, una cosa objectiva que la Generalitat se n'està adonant i que així espero que faci públic aviat. Per tant, blanco i en botella, la concertació hi serà, i també la necessitat d'apostar per finançar o cofinançar aquests equipaments també hi són. Estem a l'espera de la resolució dels Next Generation. També la Generalitat per ara manifesta que s'han presentat moltes més sol·licituds de la que ells esperaven. Això suposa que segurament també esperem que en un futur proper i a mig termini hi hagi noves línies de finançament o cofinançament d'aquests equipaments, que des de fa molts anys són llargament esperats també per la gent de Ripollet. És cert que no serà exclusivament per la gent de Ripollet, com de fet els altres equipaments que es construeixin d'aquests equipaments residencials a altres llocs de Catalunya, del nostre territori, també hi pot optar la gent de Ripollet, o com el nostre poliesportiu també pot venir gent de Ripollet i així és a fer-lo servir. Però és una qüestió de pensar en el territori i de fer aquest pas, que és un pas molt important i molt necessitat per la nostra ciutat. Molt bé, doncs amb l'aprovació, amb el favorable a tots els grups, queda aprovat per unanimitat aquest projecte base executiu de les obres de la residència i per tant ja estem treballant a poder iniciar la licitació de la mateixa també el més aviat possible, i també jo crec que en els propers dies també us traslladarem informació sobre de quina forma iniciarem aquesta licitació de les obres. Passem al següent punt, que és la creació de la comissió d'estudi pel canvi de forma de gestió del servei de vigilància i control d'accés als aparcaments municipals i el servei de vigilància a la zona d'aparcaments amb control horari. Senyora Pilar Castillejo.
Sí, gràcies, alcalde, i bona tarda a veïns i veïnes que ens estiguin escoltant. Com sabem, els serveis públics de competència local s'han de gestionar de la manera més sostenible i eficient, és així com han de funcionar els serveis públics als ajuntaments, i en aquest cas que es refereix a aquest punt, que estem parlant de tots els serveis d'aparcament d'aquest ajuntament, la vigilància i el control d'accés als pàrquings municipals, els dos pàrquings, el Molí i el del riu Ripoll, i el control de la zona de vigilància horària, doncs nosaltres creiem que aquesta manera més sostenible i eficient és a través de l'empresa pública Genera, i és per això que comencem, no?, aquest estudi. També és una manera en la que podem enfortir aquesta empresa pública, que ha estat una aposta forta d'aquest govern, que durant aquest temps ha anat cada vegada porta més serveis i cada vegada està tot més endreçat. Obtenim aproximadament gairebé ja 100 treballadores. Des de l'empresa municipal es porta la neteja de tots els equipaments municipals, oficines, escoles públiques, equipaments esportius, la consergeria també d'aquests equipaments esportius, la gestió i manteniment de les escoles bressol. Jo també que aquesta fórmula de gestió des de l'empresa municipal de les escoles Bressol, que és bastant, que és pionera a Catalunya i que arrel de l'eficàcia en la seva gestió durant la pandèmia, doncs hem rebut moltes visites d'altres ajuntaments per veure de quina manera s'està fent, i també doncs a partir de molt en breu, de manera imminent, portarem també aquest manteniment petit diari, no les grans inversions, només el petit, de les escoles públiques. Doncs crec que és un win-win, no?, en el que és bo pel servei veure quina és la manera més eficaç, i també podem ajudar a millorar el servei i a enfortir l'empresa pública. Llavors amb aquest, el que fem és crear aquesta comissió d'estudi pel canvi de gestió, i el que estudiarem és la viabilitat per a que es prestin des de l'empresa municipal genera aquests serveis. Veurem si realment és viable i si això, que és la voluntat d'aquest govern, pot tirar endavant. Mentrestant, fins que això es pugui dur a terme, l'encomana a l'empresa tant el control de l'aparcament, l'obertura, tancament, tot queda garantit de moment en personal municipal fins que es determini aquesta manera de gestió. Els punts que portem a acord, en principi, és iniciar l'expedient administratiu que acreditarà aquesta conveniència i oportunitat perquè l'Ajuntament de Ripollet canviï la forma de gestió dels serveis relatius a l'aparcament, aquests tres serveis que us he dit. És crear la comissió d'estudi pel canvi de forma de gestió. La comissió d'estudi està formada per una persona representant de cada grup municipal i també pels regidors no escrits, 7 membres en concret de la corporació. És una comissió paritària, amb aquests 7 membres polítics i 7 tècnics de l'Ajuntament, degudament qualificats per poder fer aquesta feina. La comissió d'estudi elaborarà la memòria justificativa del canvi de gestió, una anàlisi de mercat, un esborrany de la modificació del reglament, i finalment tot això, qui ho decidirà, l'aprovació pel canvi de gestió serà de novament el ple, una vegada la comissió finalitzem les feines que se'ns encomanen. I per part meva és tot.
Gràcies. Posicionaments. Senyor Montanui.
A favor.
Senyora Pérez.
A favor.
Senyor Gavarra.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
Sí, por parte de Ciudadanos nuestro voto será a favor de que se estudie ese cambio de gestión de lo privado a lo público para garantizar el servicio, pero desde luego de lo que no estaremos a favor cuando se plantee, si es que se llega a plantear, es que los vecinos paguen por aparcar en la vía pública. Sé que todavía no se ha planteado ni en este punto se está planteando ese tema, pero si se llegase a plantear en esa comisión en un futuro, nuestra opinión sería en contra. Pero en este punto, repito, a favor.
Gracias. PSC.
Bueno, el nostre vot serà favorable, però també volíem comunicar, tal com li vaig dir a la senyora Reyes, que ens havien dit que el parking del Molí les nits i els caps de setmana quedava obert, que no hi havia vigilància. Llavors, clar, això creia mala maró entre els usuaris que sí que estaven pagant i la gent que podia accedir lliurement al parc del Molí. Llavors, clar, li vaig fer la pregunta i, bueno, més que res per saber que des de quan estan fent la vigilància la gent municipal que estàs dient. Vale? Gràcies.
El pàrquing no queda obert a la nit, el pàrquing es tanca durant la nit, si hi ha, si haguessin vehicles també es treuen, o sigui, s'avisa als propietaris, de manera que no, el pàrquing queda tancat a la nit, tal com està. L'empresa que portava el servei va finalitzar, em sembla que a finals de gener o de febrer, bueno, puc dir la data exactament, no la tinc al cap, però poc temps després tot el personal que no és personal de l'Ajuntament sinó de la mateixa empresa, l'empresa els va recol·locar on van decidir, o sigui, no hi ha ningú que s'acomiadés, i amb personal municipal es va reforçar l'equip del mercat de manera que es pogués fer el seguiment. No, o sigui, entenem que estem gestionant un mentrestant fins que es decideixi la forma de gestió, però com us dic, està tancat a la nit, això és bo.
D'acord, doncs per unanimitat queda aprovat aquest punt. Passem als punts següents, em penso que s'explicaran conjuntament perquè tenen molt a veure, tot i que es votaran per separat. L'aprovació de l'addenda pròrroga el conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge i l'Ajuntament relatiu al programa de mediació per lloguer social i relatiu a l'oficina local d'habitatge. Ara és millor.
Bona tarda a tots i totes. Gràcies, alcalde. Doncs bé, aquests punts habitatges que van passant any rere any i significa que, bueno, són petites passes, no?, de l'oficina d'habitatge, i ja sabeu que les competències al final són de l'agència, no?, i nosaltres el que intentem fer amb aquestes petites passes, no?, com us explicava, és al final fer que aquests petits serveis estiguin una mica, doncs més accessibles, no?, ja sigui una borsa o ja sigui la pròpia oficina per gestionar aquesta borsa i altres polítiques que poden sorgir. Res més, gràcies.
Molt bé. Doncs votació del primer punt del programa de mediació pel lloguer social per l'any 23. Senyor Montanui.
Favor.
Senyora Pérez.
Mi voto serà a favor.
Senyor Gavarra.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
A favor.
Es queda aprovat per unanimitat. I l'altre punt relatiu al conveni pel que fa a l'oficina local d'habitatge per l'any 2023. Senyor Montanui.
A favor.
Senyora Pérez.
A favor.
Senyor Gavarra.
A favor.
Som.
A favor.
Ciutadans.
A favor.
PSC.
A favor.
Molt. També queda aprovat per unanimitat. Ara ja passem a les mocions. Bé, més aviat a la moció. Hi ha una única a l'ordre del dia. Presentar pel grup municipal de Simri-Ripollet. Moció contra el quart cinturó i a favor de la mobilitat sostenible i la conservació dels espais naturals. Senyor Fran Sánchez.
Hola, de nou. Bé, procedeixo a llegir la moció. El quart cinturó, autopista orbital de Barcelona, Ronda del Vallès, B40 o Ronda Nord, és una autopista projectada ja en l'època franquista des de 1966 en el temps del desenvolupisme i de la Gran Barcelona, que van suposar una forta ocupació de la plana del Vallès. Fins al 1992 va romandre sobre el paper, fins que aquell mateix any el govern de l'Estat va decidir posar en marxa aquesta autopista des de Vilafranca fins a Granollers, travessant tota la plana vallesana. En 2007 s'iniciaven les obres del tram Abrera-Terrassa, el qual al cap de 16 anys encara no està acabat. S'han fet estudis informatius del tram Terrassa-Granollers, s'ha fet cap projecte, i han tres estudis d'impacte ambiental, 2013, 2017 i 2021, que ja han caducat. L'abril de 2022, el Ministeri de Transportes anunciava que renunciava al tram Abrera-Vilafranca, però sense desafectar les reserves de sòl. Fins ara, el tram Vallesa del Quart Cinturó estava completament aturat, sense data. Per exigència del PSC, l'acord sobre els pressupostos de Generalitat d'enguany ha tornat a desenterrar aquest projecte. En concret, l'acord preveu fer efectiu durant el primer trimestre de 2023 amb el Ministeri de Transportes el conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte de Ronda Nord entre Terrassa, Sabadell i Castellà. Malgrat que ara li diguin Ronda Nord, està clar que és un tram més del quart cinturó. Tant és així que el primer secretari del PSC, Salvador Illa, va ratificar que era el quart cinturó i que el volia tot fins a Granollers. Des del començament, aquesta nova autopista ha estat fortament contestada del moviment ecologista i veïnal d'Andros Vallesos en considerar que tenia uns forts impactes ambientals i d'ocupació del territori. Cal tornar a recordar que aquesta gran infraestructura respon a un model de país ja del tot obsolet, basat en els combustibles fòssils i la mobilitat privada, i que és el principal responsable de la situació d'emergència climàtica que vivim. Un 72% de les emissions de CO2 són generades pel trànsit de turismes i camions, ni tampoc els interessos de la gran majoria de la gent. En aquest sentit, el quart cinturó afectaria greument la integritat dels espais forestals i agraris que queden a la plana del Vallès, destruint-los i fragmentant-los, amb una pèrdua irreversible de biodiversitat. En 40 anys, del 79 al 2019, s'han perdut més de 17.000 de sòl agrícola al Vallès, 8.000 i un 55,10 al Vallès Occidental i 9.243 i un 42,66% al Vallès Oriental. També afectaria espais d'un valor ecològic, afectant de mort la continuïtat de la via verda Sant Llorenç de Montcorcerola i altres corredors ecològics del Vallès. A més, la plana vallesana és una de les zones de l'àrea metropolitana amb uns índexs de contaminació per emissió de CO2 més elevades, i l'impacte d'una nova autopista faria que pitjorés encara més la qualitat de l'aire i les afectacions a la salut de les persones que se'n deriven. Diuen els seus partidaris que el quart cinturó és necessari per afavorir la mobilitat i la connectivitat del territori,
però que s'amaga un interès per ocupar els terrenys lliures que quedin al seu costat amb el desenvolupament urbanístic per disposar de més sòl industrial. Tot plegat no ho podem permetre en unes comarques que apleguen 1,3 milions d'habitants. El quart cinturó, Ronda 9, el B40, és una infraestructura que respon a la mateixa lògica que l'ampliació de l'aeroport del Prat i els casinos del Hard Rock. Ocupar i depredar el territori per obtenir més guanys privats per uns pocs. Són projectes que només beneficien els que més tenen i que deixen al marge a la majoria de la població. Poden tenir un gran aeroport i una nova autovia, però el poble de la vora continuarà sent millor que ja anem a peu. Per millorar la mobilitat de la ciutadania del Vallès i millorar les condicions ambientals no calen grans projectes. Cal millorar el transport col·lectiu amb noves línies ferroviàries, el corredor del Mediterrani de mercaderies, línia orbital del Vallès, tramvies i noves línies d'autobusos. Projectar noves autopistes i no entendre com resoldre una mobilitat més sostenible cara al futur és una irresponsabilitat. Per tot plegat, el grup municipal sota signats proposem al ple de l'Ajuntament de Ripollet l'adopció dels següents acords. Instar al govern de la Generalitat que no accepti cap partida pressupostària extraordinària de l'addicional tercera que comprengui la construcció d'alguna de les fases del quart cinturó, tot i que s'hi digui Ronda Nord. Instar al govern de l'Estat que les partides pressupostàries aprovades a l'Estat per 2023 que contemplin estudis o inversions per perllongar el quart cinturó no s'executin i es destinin al transport col·lectiu. Demanar al govern de la Generalitat i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya que s'abandoni d'una vegada per totes la construcció d'infraestructures que fomentin la mobilitat privada basada en combustibles fòssils, tot apostant decididament pel transport públic i pel increment de la xarxa ferroviària. Instar la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments a eliminar de totes les figures de planejament les reserves de sòl per fer el quart cinturó. Demanar a la Generalitat de Catalunya la redacció d'un pla urbanístic dels espais de protecció especial del Vallès, així com un pla sectorial agrari específic de les dues comarques vallesanes. Adherir-nos al manifest no al quart cinturó, sí al transport públic, promogut per la campanya contra el quart cinturó i més d'una cinquantena d'entitats dels dos vallesos. Així mateix, donar suport a la manifestació del proper 26 de febrer a Sabadell amb aquest lema. Traslladar aquests acords a la campanya contra el quart cinturó, al govern de la Generalitat i de l'Estat, al Departament de Territori i Sostenibilitat i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Gràcies.
Gràcies. Posicionament, senyor Montanui.
Favor.
Senyora Pérez.
Mi voto serà en contra.
Senyor Gavarra.
Sí, nosaltres no podem estar d'acord amb aquests paràmetres romanticistes i bucòlics que presenta avui els proposants d'aquesta moció i som més partidaris de descongestionar l'AP7 i d'anar per vies de modernització. Per tant, el vot serà contrari.
Som?
En contra.
Ciutadans?
Sí, para nosotros la construcción de la Ronda Norte en clave local va a favorecer la movilidad de los vecinos y vecinas de Ripollet y colateralmente también la atracción empresarial a la comarca y por consiguiente se va a incrementar el número de ofertas de empleo. Visto así, nuestro voto será en contra.
PSC.
Sí, bona tarda. Bé, com ja s'ha dit, això és fruit d'un pacte entre els socialistes i Esquerra Republicana, un pacte de govern amb la Generalitat, que ha permès que els pressupostos del nostre país vagin endavant. Però més enllà dels pressupostos del nostre país, per aquí ja ha sortit, en aquí la moció es diu que hi haurà més CO2 i més fòssil, i no és veritat. Això el que intenta és desplegar, o sigui, com es digui, la AP7, no hi ha qui vagi per ella. En aquest moment necessitem unes altres vies que connectin tota la part nord fins a Granollers. No sé si vostès alguna vegada van a Granollers o van per aquella zona, però és impossible transitar per la AP7. Ho coneixen perfectament. Per tant, és una infraestructura molt necessària. I a més, resulta que el territori, l'alcalde o l'alcaldessa de Sabadell, a l'alcalde de Terrassa, que no és del PSC, i a l'alcalde de Castellà, estan dient que és una infraestructura molt necessària. Llavors, tinguem també una mica de respecte per a la gent que té la responsabilitat d'aquestes ciutats. A més, estem vivint a l'àrea metropolitana, no estem vivint a Berga. I I com que no estem vivint a Berga ni a altres llocs, l'àrea metropolitana necessita unes infraestructures suficients per tindre vida. I per tant no s'incrementaran més els vehicles, és fals. Diguéssim que es desviaran molts vehicles que ara van a parar a la P7 i aniran per la Ronda Nord, fent molt més efectiu la comunicació dintre de l'àrea metropolitana. Per tant, el nostre vot serà en contra, lògicament, perquè tenim un pacte, que l'hem fet nosaltres, i també, després veig que aquí no la moció, com el Pisuerga passa per Valladolid, m'han posat el Hard Rock i l'aeroport i tal, bueno, això ja tocarà quan toqui. Ara el que toca és la B40. I en aquest sentit, el quart cinturó, nosaltres votarem en contra d'aquesta moció, lògicament.
Sí, sisplau, senyor Sánchez, però breument.
Sí, breument. Bueno, a mi em sorprèn les declaracions del senyor Martos. Diu que demanar respecte. Bueno, jo crec que demanar respecte és dir molt. Perquè a mi el que em sorprèn, diu, és un acord que han fet els socialistes amb el govern de la Generalitat. A mi el que em sorprèn és que el seu secretari general, que a més va ser ministre de Salut Pública, doncs no s'hagi barallat, entenent-me la paraula barallat, amb el govern per pujar el pressupost del 17,9 al 25% en sanitat pública, per exemple. Això hauria sigut una bona jugada per part del PSC. Jo no he vist que el PSC hagi garantit llocs de treball dignes per als treballadors de salut en aquests acords. Jo crec que la pressió al govern i la prorrogació de pressupostos que s'ha fet per part del PSC ha sigut bàsicament el projecte tòxic que atenten precisament contra la salut pública. Sí, el casino del Hard Rock ja tocarà, però és el casino del Hard Rock, és el quart cinturó i és l'ampliació de l'aeroport. Això en què es tradueix? Ludopatia, destrucció de territori i la biodiversitat, contaminació atmosfèrica. Això és així, 32 milions d'euros que es destinaran en només el quart cinturó. A mi m'hagués agradat que el PSC hagi dit, no, no, ampliem l'atenció primària de la salut pública. Això hauria sigut una bona cosa. Això el que farà és empitjorar la nostra salut. I li donaré unes dades. La contaminació atmosfèrica només en el territori metropolità es calcula que causa 3.500 morts prematures i 1.800 ingressos hospitalaris per causes respiratòries a l'any. L'Agència de Salut Pública de Barcelona assegura que la mala qualitat de l'aire és la culpable del 33% dels nous casos d'asma infantil. El quart cinturó només farà que pitjori aquestes dades i xifres sanitàries. Veritablement, hem de continuar fent carreteres d'alta capacitat en lloc d'apostar pel transport públic i de qualitat? Com li deia, el quart cinturó té una partida de 32 milions d'euros. És una burrada, això. Amb aquests diners es podien fer grandíssimes coses realment necessàries pel país i per les persones que hi viuen. Aquesta mesura i aquests pressupostos caminen en la direcció contrària, a més, a la llei de canvi climàtic a Catalunya. Vull dir, realment, aquestes mesures que el seu partit ha negociat amb el govern, realment creu vostè que són les preocupacions reals i necessàries que necessiten ara mateix les persones que viuen a Catalunya? Realment ho creuen? Realment trinxar el territori i realment atemptar contra la salut pública de les persones són mesures com per dir que són necessàries? Realment m'ho està dient? Realment demana respecte? Jo sincerament, o sigui, no puc creure que es defensi això en comptes de, li torno a dir, i més ho dic com una cosa que és així, un exministre de salut pública que no aposti per la salut pública, sinó que atenti contra la salut pública, perquè això és contaminació i això atenta contra les persones. Gràcies.
Sí.
No sé si m'ha escoltat bé, crec que vostè no m'ha escoltat gaire bé, perquè diu que hi haurà més contaminació. Per què hi haurà més contaminació? I estem parlant de segregar la AP7 i donar la volta per dalt, al contrari, descarregarem contaminació. I la contaminació no és un problema de CO2, hi ha cotxes elèctrics, hi ha l'hidrogen, hi ha moltes alternatives i tothom està treballant amb això. En quant a que a vostè li costa creure que els socialistes i tal, miri, escolti, nosaltres, una expressió molt catalana, no juguem a la puta i a la ramoneta. Prenem decisions de govern, sí, és una expressió catalana, eh? No sé si ara amb això, el moviment aquest de les paraules queda molt lleig. No juguem a la puta i la raboneta, i per tant nosaltres en els pressupostos tenim incrementat moltes coses, i li tinc que dir i repetir-li que estem en el govern o estem en l'oposició col·laborant en aquest cas amb els pressupostos de Catalunya, perquè nosaltres volem prendre decisions. No sabem si seran molt boníssimes totes o molt dolentíssimes, però els socialistes prenen decisions, que és un dels més problemes que tenen els altres, que no en prenen gaire de decisions, els hi costa molt. Per què? Bueno, potser estem a Catalunya per el que li he dit. I una altra cosa que vostè no ha dit i no s'ha donat compte és que està vivint a l'àrea metropolitana de Barcelona. Li torno a repetir, vostè no està allà dalt a la part de Girona del Pirineu ni això, no, no, està a l'àrea metropolitana de Barcelona amb moltes necessitats d'infraestructura, i per tant els socialistes ho tenim claríssim, eh? I no és, no sé per què no ho entén o per què deixa d'entendre, jo puc comprendre que no ho entengui o que no estigui d'acord, però nosaltres, ja l'he dit, estem en els llocs per ajudar a prendre decisions que considerem bones pel nostre país, Catalunya, i per la nostra àrea que estem, que és l'àrea metropolitana. Per això els tres alcaldes que li he pronunciat i li he dit estan a favor. Què passa? Que els tres alcaldes, inclús el de Terrassa, que no és del PSC, està a favor. Resulta que vostè diu que tothom està en contra. Pues resulta que no, eh? Se tindrà que fer mirar. Gràcies.
Jo el que sí que crec és que jo crec que també subjectivament, que subjectiu es pot comprovar també, que la creació de noves autopistes, l'ampliació de carrils, això sempre que es fa genera més circulació. No és que els que ja existien en un lloc es reparteixin, no. Sempre, o pràcticament sempre, quan es generen noves autopistes d'aquest tipus, quan es posen més carrils, la circulació augmenta. És una cosa bàsica d'infraestructures de mobilitat. El que m'hi fico una mica amb el que vostè ha dit, senyor Martos, de les alcaldies de Castellà, Sabadell i Terrassa, amb les quals en alguna ocasió jo també com a alcalde de Ripollet he pogut compartir això. És cert que elles tres tenen consens en aquest tema pel que fa a la Ronda Nord, eh? Pel que fa a la Ronda. I jo això ho puc respectar, no ho comparteixo però respecto, però que estiguin d'acord aquestes tres alcaldies tampoc vol dir que hi hagi un consens del territori, que és també per altra banda el que es vol vendre. I jo els hi diré, i ara entraré en això, tot i que estem parlant d'altres municipis. Jo entenc, i posant-me a la pell d'aquestes alcaldies, que hi puguin haver problemes de mobilitat o que s'hagin de millorar coses pel que fa a la mobilitat entre Castellà, Sabadell i Terrassa, com insisteixo, he tingut l'ocasió de compartir en ocasions amb aquestes alcaldies. Això puc compartir, i també puc compartir, estic d'acord en poder trobar solucions a aquest problema de mobilitat i de connexió entre aquests més municipis. Però el que d'altres alcaldies, també del Vallès i d'altres agents polítics i socials, el que no acabem de compartir és que la solució a aquesta connectivitat de mobilitat hagi de passar per una Ronda Nord, o sota el nom que se li vulgui dir, que al final el que és un primer pas per la progressiva construcció del quart cinturó. Per tant, hi ha problemes de connectivitat i de transport entre Castellà, Sabadell i Terrassa? Jo l'accepto, sí, segurament sí. Però parlem-ne, mirem quines són les solucions, quines són les alternatives. Parlem-ne d'això. I en definitiva també compartir, només per part nostra, per part meva com a alcalde, que hi ha altres inversions més necessàries pel que fa a mobilitat i transport, infraestructures de transport, pel que fa a transport públic, qüestions vinculades al ferrocarril. Recordem que Ripollet som la ciutat més poblada de Catalunya sense cap estació ferroviària, potser hagués estat bo que també s'hagués estat més en aquesta via, o també retornant abans el que es parlava abans de la residència, els diners de la Generalitat per la residència, doncs també hagués estat bo que potser s'hagués estat més en lluitar per poder tenir més residències al territori que no aquesta infraestructura. És també el nostre punt de vista al respecte. Molt bé, doncs si no hi ha cap més qüestió, amb el vot contrari de la senyora Pérez, senyor Gavarra, som Ciutadans PSC, el favorable del senyor Montano i Decidim, queda aprovada aquesta moció. Ara passem als precs i preguntes. Un segon. Ho Señor Montanui. No. Señora Pérez. Señor Gavarra. Señora López. Señor Tapia.
Sí. En primer lugar, quería hacerle un ruego, y es que si en el próximo pleno municipal o, en su defecto, la Junta de Portavoces pudiese informar del estado en el que se encuentran las mociones que se han tratado a lo largo de la legislatura. Unido a esto, me gustaría preguntarle explícitamente por una moción que presentó el Grupo Ciudadanos, que es sobre la apertura del patio de la Torre de la Argentera, si tiene alguna novedad al respecto sobre las gestiones que se han llevado a cabo. Y, por último, me gustaría saber su opinión, que hiciese una valoración como alcalde, pero también como concejal de seguridad, sobre los datos que han salido relacionados con el índice de criminalidad en Ripollet durante el año 2022, efectuado por el Ministerio del Interior, que arroja un dato preocupante, y eso es el incremento en un 22% de los hechos delictivos. Gracias.
PSC.
Sí, buenas tardes a todos. Algunos usuarios del gimnasio del polideportivo han detectado desde hace varios días que hay filtraciones de agua. ¿Nos pueden explicar si hay algún peligro para los usuarios, si saben de dónde provienen dichas filtraciones y si ya van a hacer alguna actuación al respecto? Gracias.
Hola, bona tarda. Cada mitjans del mes passat de gener van fer una instància a la UAC per demanar les dades de contacte de les entitats, i a dia d'avui no ens han contestat. Als pocs dies ens van dirigir al centre cultural, aviam si es podia facilitar aquesta informació, i ens van dir que no ens la facilitaven i que havien de mirar la web. Això és possible? Vull dir, abans nosaltres havíem obtingut...
Que són... Bueno, ara li contesto. Les dades públiques són les que hi ha, les que disposa l'Ajuntament són dades que les entitats facilita l'Ajuntament per ús de l'Ajuntament. No sé si... Bueno, ja l'explicarem de la forma que sigui, però,
sí, però
durant aquests dies...
Sí, però vull dir que som un grup municipal.
Sí, però no és l'Ajuntament. Seguim amb les
sí.
preguntes.
Sí, després la resposta.
Bé, bona nit una altra vegada. El tema que... La pregunta que es pregunta, ho dic en plural, sobre el mateix tema, per això que plantejarem, té que veure molt amb la segregació escolar que està sofrint el nostre poble de Ripollet des de fa ja bastants anys. Bàsicament, el responsable d'ensenyament, que és el senyor Oriol, suposo que coneix perfectament la signatura del pacte contra la segregació escolar del 2019, que es va fer entre el síndic de Greuges i la Generalitat, Departament d'Educació, i també deu conèixer, suposo que l'Ajuntament coneixeu, l'últim informe de la Fundació Bofill respecte a l'educació, que és de gener de 1923. Segons el síndic, la segregació escolar implica desigualtat, trenca el principi d'equitat, constitueix un obstacle per la funció d'igualtat d'oportunitats, i moltes més coses que diu: convivència, incidències. La Fundació Bofill, sobre l'evolució de la segregació, ha publicat, i malauradament tenim la deshonra de ser el número 1 de Catalunya en segregació escolar. Estem amb un 50, un 0,50, i dels 10 municipis que hi han que tenen més segregació, el número 1 és Ripollet. Ens agradaria ser el número 1 amb altres coses, però no amb segregació escolar, no? Resulta que, a més, Ripollet coneix aquesta dada, i segons l'informe Bofill, resulta que no han fet res. El 2018-2019 teníem un 0,51, i ara amb el número 1, pràcticament. En aquests moments Ripollet té un 0,50. Han baixat en 4 anys una centèsima. Una centèsima. I dels municipis que hi ha que tenen més segregació, n'hi ha altres que en 4 anys han fet coses. Per exemple, Badalona, del 0,54 ha passat al 0,42 en 4 anys. Altres, molt més, les franqueses del Vallès, podien veure molts més pobles, no? Com hi ha, per exemple, podem buscar Terrassa, del 0,56 al 0,40, i nosaltres hem baixat una centèsima en 4 anys. Són vostès conscients del que significa tot això? Que el nostre poble sigui el que més nivell indicatiu de segregació té amb els escolars de primària, ja no parlo de secundària, parlo ja de primària, que siguem el número 1, que portem 4 anys sent el número 1 i que això no es mogui, això significa una discriminació molt gran sobre les classes vulnerables i sobre els emigrants. Karl Marx, sempre m'agraden els clàssics de quan en quan, i aquest és el pare dels clàssics, diu que l'origen social determina el ser social. Què vol dir això? No és una frase qualsevol. Vol dir que nosaltres, els socialistes i tota la gent que es considera per un bon millor, té que lluitar contra la desigualtat. I una de les eines fonamentals és l'educació. És l'educació. Això ja ho va dir en el segle XIX i en el segle XXI, resulta que el nostre poble és el número 1 en segregació. I hem de capgirar aquesta situació, no? Realment, les dades de Ripollet, de nens i nenes, que el nostre municipi accedeixen a l'escolarització, s'està reproduint absolutament a l'esquema d'en Marx, no? Es poden arribar a generar guetos, si és que no n'hi ha, ja. Suposo que el regidor Oriol tindrà molta més informació detallada de la situació de les escoles de Ripollet, però estem generant en algun lloc guetos per les dificultats dels claustres que tenen aquestes escoles per donar resposta i suport a aquesta gran dificultat. Hi ha alguns professors, o d'algunes escoles de Ripollet, que es mereixen una abraçada, es mereixen ser reconeguts com uns valents, perquè estan batallant amb escoles amb un alt nivell de segregació perquè es desvien cap allà, i altres escoles resulta que tenen un nivell més baix. Aquests professors són els que estan lluitant de veritat, els que estan tenint un nivell de segregació altíssim a les seves classes. Aquests sí que estan donant la cara i batallant pel que tenen que batallar. A la vista d'aquestes dades, entenem que en aquests 4 anys que es va signar el pacte del govern municipal, que per cert hi va participar, no ha treballat suficient o res, o el que ha fet no ha tingut cap impacte per garantir aquesta igualtat en el camp de l'educació. Darrere les dades hi ha persones, hi ha nens, hi ha nenes, que la línia de sortida, amb els seus problemes que ja tenen d'inici, pel seu origen, perquè són de famílies vulnerables, etc., ja els fem sortir més endarrere de la línia de sortida. Els fem sortir més endarrere. I la nostra obligació és que en la línia de sortida estiguin tots alineats. I aquest és el gran treball que tenim que fer. Els col·loquem, doncs, en una posició desfavorida ja de principi, fet que provoca inevitablement no poder seguir l'escolarització en igualtat de condicions que els seus companys i companyes. Aquests nens i nenes no són percentatges, no són el 0,50, no. Tenen nom i cognoms i tenen famílies i viuen al nostre poble. I per tant és una gran responsabilitat nostra. Tristament seran víctimes del seu origen social, perquè des de la institució que hi tenen la responsabilitat de revertir la situació aquesta de desigualtat social, doncs en aquest cas, en el camp de l'educació, les dades no ens acompanyen o no els hi acompanyen. Resulta que durant 8 anys som el número 1 en segregació escolar de Catalunya. Quina deshonra per la nostra ciutat. Bé, aquestes dades ja he dit que són de fa 8 anys, l'última de 4 anys, i ja he vist alguns pobles, ja, algunes ciutats que heu vist que han fet coses i ja han avançat en aquests 4 anys. Aquí no, ens han quedat quieto parado en el pajar. En fi, per no seguir, diré les preguntes que li farem en aquest cas al senyor Oriol. Coneixem l'informe del síndic de Greuges de gener del 23 i de la Fundació Bofill, relatiu a la situació de segregació a Catalunya, on Ripollet era el més segregador de tota Catalunya a l'educació primària. Primer, si ho coneixem. Si no, si ho coneixem, quines accions havien teòricament realitzat o previst fer a l'última matriculació perquè això, com a mínim, millorés? Perquè sembla ser que no ha millorat res. Si les han fet i tan sols han aconseguit un 0,01, quines mesures de correcció aplicaran a partir d'ara per revertir aquesta situació? O serà una herència pel nou ajuntament, que no sé si seran vostès o serem els socialistes, però des d'aquí agafem el compromís que aquesta situació la revertirem. tot el que puguem. I la tercera pregunta és quin és el nivell d'atracció de persones vulnerables, tant emigrants com econòmiques, que en aquest moment té la regidoria d'Educació Ripollet. Em consta de que han format ja una comissió, tal com demana el decret, quan demana l'informe del síndic de Greuges, perquè comenci a treballar la detecció de totes les persones, en aquest cas vulnerables, que poden haver-hi a Ripollet, no? Segons l'informe del síndic, a Ripollet no arribem al 10% de detecció de persones vulnerables. Tenen dades de quines són les escoles de Ripollet que tenen indicadors de segregació més alts? I si les tenen, han creat algun pla per millorar, per ajudar a l'índex d'aquesta segregació perquè la modificació del darrer curs? Coneixen, jo crec que ho coneixen, però a vegades el valor polític s'ha de tindre i s'ha de dir clarament. Hi han dades de la nostra localitat que hi ha alguna escola pública que cobra 800 euros, en concret el Martinet, al voltant de 800 euros. Com es pot permetre això? Una escola pública que demana 800 euros, quin tipus d'escola estan creant? Amb tots els respectes a la gent del Martinet i a la Montessori, estem expulsant a les classes modestes, les estem enviant a altres llocs, i allà estan fent que la classe mitja, més o menys situada, agafi per assalt aquest tipus d'escoles. La gent modesta de Ripollet també té que anar al Montessori i no tenen que pagar 800 euros. I dic 800 i no puc dir fixament si són 800 o són 650, però alguns m'han dit que al cap de l'any són hasta 1.000 euros. Una família vulnerable amb dos o tres fills, com ha de pagar, o amb un, com va pagar dos o tres 1.000 euros per aquesta escola? On estem enviant les nostres classes modestes del barri de Campàs, etc, etc? Què estem fent? Què estem fent? I no ho diem, doncs s'ha de dir. I nosaltres ho diem clarament, perquè no tenim por política. No tenim por política. I seguim, intentem desenvolupar a la nostra modèstia el que el Karl Marx va dir, que l'origen social determina la situació social. I això vostès tenien que tindre-ho, i crec que alguns ho tenen més que clar, però aquí estan els resultats. Molt mals resultats. I és motiu d'una reflexió profunda, crec, per part de tots vostès, de què ha passat o de com està. Suposo que igual el senyor Oriol té una explicació suficient, i llavors demanaré disculpes o demanarem disculpes si hem dit coses inapropiades o no, però nosaltres ens hem basat en les dades que tenim i amb els coneixements pocs que tenim. Una altra demanda és si tenen dades envers els percentatges de segregació de les escoles concertades de Ripollet respecte a les escoles públiques. Avui surt a la premsa que les escoles concertades estan a la meitat, o sigui, si la, per dir un número, si les escoles públiques estan entre un 10 o un 20% de gent vulnerable o migrant, les escoles concertades estan en un 10. No estan complint el decret del 93, no l'estan complint. I això també s'ha d'estudiar, i avui surten articles a la premsa, a l'Ara i a la Vanguardia, etc, etc. I finalment els demanem, si pot ser, com a grup municipal socialista, el llistat actualitzat de totes les escoles de Ripollet amb les dades de dissimilitud de cadascuna, o segregació, és una paraula molt tècnica aquesta de dissimilitud, però vol dir que no té semblança, no? Vol dir que hi ha un percentatge de migració determinat i de gent vulnerable, i que no es distribueix bé. Això és la dissimilitud. I aquestes serien una mica les preguntes que li passem al senyor Oriol, que potser igual avui no les pot contestar totes, però que a nosaltres ens ha sorprès molt que després de 8 anys Ripollet siguem el número 1 amb segregació escolar. Gràcies.
Sí, una qüestió més? No?
Val, pues, regidors, regidores que vulguin contestar alguna qüestió. Sí, senyora Guijarro.
Bona tarda de nou a tots i totes. En relació a la pregunta que ha fet la regidora Mari Carmen, doncs dir que aquest cap de setmana va haver una avaria a la màquina de clima que tenim ubicada al gimnàs, i això doncs va fer que tota l'aigua que filtrés, no, cap a aquesta zona de musculació. Has comentat, em sembla, que si era perillós o no, suposo que és pel tema de relliscar, m'imagino. Vale, perquè si és pel tema de relliscar, està la zona de musculació, que el terra és d'un altre, no, de goma, que no rellisca, i bueno, sí que era més perillós abans que no hi havia cap sistema de renovació d'aire i llavors feia que hi haguessin concentracions d'aire d'aquestes partícules que, no, que són nocives per a la salut. Això ja es va solucionar el 2020, el 2021 es van fer alguns arranjaments, no?, per solucionar les goteres, i el 22, si no m'equivoco, finals del 21, es va fer una substitució de l'aïllament de totes les canonades que hi ha precisament al gimnàs, perquè ara no és tant el problema de goteres que tenim, sinó de la condensació. Des de que tenim una màquina de renovació d'aire de clima, doncs hem de jugar molt amb la variació de temperatura per tal de que la humitat i tota la condensació no es produeixi. I no sé si em deixo alguna cosa, però bueno, cada moment no hi ha perill i això es va solucionar el dimarts ja. Gràcies.
Abans de cedir la paraula al regidor Mor, jo dues qüestions breus. Senyora Martín, el que vostè ha preguntat li he contestat una mica d'oïdes, així que recuperarem la instància i intentarem fer el possible per poder facilitar les dades que siguin. Vull dir, nosaltres com a govern i com a alcalde no posaré cap tipus de problema de que si es pot facilitar-les, perquè així sempre que hem pogut ho hem fet. Així que recuperarem la instància per veure realment com està formulada i facilitarem tot allò que es pugui. I breument al senyor Tàpia ja li contestaré també de forma més desenvolupada en moment escaient, però jo crec que també és un greu error perquè no respon tampoc a dades objectives dir que Ripollet és un municipi insegur quan hi ha també anualment les reunions de la Junta Local de Seguretat, es posen en comú les diverses dades dels diversos cossos de seguretat que hi ha, es repassa el que està passant i la valoració i les conclusions són sempre que Ripollet és un municipi segur. Evidentment, quan hi ha alguns repunts d'algun tipus de delicte, doncs s'ha de prestar atenció a quines són les causes, que també això va en sintonia amb d'altres qüestions que transcendeixen de Ripollet, però jo crec que faríem un flac favor col·lectivament si deixem anar que Ripollet és un municipi insegur, perquè objectivament, i això ho estic dient molt avui, no ho és, però li desenvoluparé el meu punt de vista i amb dades concretes que puguin demostrar aquestes qüestions. Senyor Oriol Mor.
Gràcies. Bona nit a tots i a totes. Li contestaré sobre la pregunta o dissertació de la segregació escolar. Intentaré ser breu i intentaré també cenyir-me a les preguntes que ha fet, tot i que hi ha alguna que no sé si la sabré respondre correctament. Haig d'una mica també de posar-me, perquè aquí s'han dit moltes coses. No és com parlar de la qualitat de l'educació a Espanya amb l'informe PISA. Primer de tot, hem de saber quina ENIA surt publicada, per què, com i amb quina utilitat, no? I cuidado també, como decía Carmas, en darle validesa científica a ciertas cosas, perquè al final és un estudi de la Fundació Bofi. És veritat que ha posat sobre la taula la segregació, no?, a les escoles del territori, i és una eina més que l'anàlisi, sinó tot el treball posterior, no?, totes les recomanacions, les bones pràctiques. Jo penso que és on s'ha d'anar l'administració pública i a fixar-se, no?, perquè un estudi de 4 anys fer-nos culpables d'una segregació quan la segregació no ve donada per l'educació, sinó que la segregació ve donada per altres factors, no? Parlàvem de gueto, s'ha produït, hi ha alguna escola gueto? No, és que hem construït Ripollet urbanísticament des de fa 40 anys a base de guetos. Llavors, si ja s'ha construït així, on la majoria de la població té separat Ripollet en dos barris, no en tots els barris, en dos barris, sapiguent quina connotació denota cadascun, doncs s'han produït guetos. No, no. Jo crec que vivim trencant guetos des de fa 40 anys, intentant reivindicar que som un municipi de 4 quilòmetres quadrats amb diversitat i on les nostres escoles fan la seva feina i fan el seu èxit educatiu. Durant aquests 4 anys, el que vostè parlava, la Comissió de Garanties, el que s'ha adoptat, no? Nosaltres hem constituït la Comissió de Garanties, val? Des que distribuïm tota la matrícula viva, que és una quantitat bestial per ser una zona metropolitana. Hem començat a detectar des de fa 2 anys, possiblement per això no es nota tant, es detecta a través de la UDANE amb un treball constant entre serveis socials, EAP i també doncs, inspecció, per tal de poder detectar i poder repartir el màxim de diversitat. Però clar, l'Ajuntament pot fer, pot proposar, de fet estem proposant noves maneres de repartir aquesta diversitat educativa, aquestes necessitats educatives, val? Però també hem de parlar de que l'Ajuntament no pot, que l'Ajuntament està assumint una cosa que el sistema educatiu ha fomentat, on el dret a escollir preval per qualsevol repartiment molt més just i equitatiu. La voluntat de poder escollir les famílies i tenir el dret de poder escollir, això també genera que els ajuntaments no tinguem les eines, perquè tampoc és la nostra competència. Tot i així, a més d'estar en aquestes comissions detectant i repartint, juntament amb inspecció, juntament amb representants de pares i mares, juntament amb representants de direccions, tot i així ho fem. Poc resultat, no ho sé. No sé si són bons resultats, no? Parlava de quina sobre un article de les concertades i de les públiques i qui assumia. Jo li dic, des de que nosaltres estem des del pacte contra la segregació, des de que s'estan repartint les necessitats, hi ha escoles concertades que estan tocant noves necessitats i noves vulnerabilitats. Des de que estem en la Comissió de Garanties, de fet, aquest any, per primera vegada, la concertada ha baixat les ràtios per poder repartir molt més la matrícula i no perjudicar-nos les unes a les altres. Perquè a banda de la Fundació Bofill i els seus dades del 0,1 o del 0,2, al final, amb quines dades estan fent aquests estudis? Amb les de la treballadora social de l'EAP de fa 3 anys, que no existia? Nosaltres veiem la segregació. De fet, des que va sortir l'estudi, s'han provocat 3 reunions des del departament, des d'inspecció, des de serveis socials, des de les direccions de les escoles, perquè no ens agrada que se'ns tilli després de la bona feina que s'està fent. Ens queda molt per recórrer, ens queda moltíssim per recórrer, però és veritat que el repartiment equitatiu que s'ha fet, i es pot veure els cursos de 5è i 6è que nosaltres tenim a petar, on no podem repartir, on estem saturant les classes, P3, P4, P5, primer, segon, tercer, quart, compti els anys, els estem repartint, perquè hi ha escoles que no han hagut d'assumir totes les matrícules vives perquè tenien una sobredimensionada la seva oferta. Ens toca fer moltes més coses i ens toca posar la mirada també en els instituts de secundària. Per això, tot i que ens pesi, perquè ha estat un avantatge poder tenir una sobreoferta, nosaltres blindarem les inscripcions i treballarem perquè tothom tingui una línia de continuïtat de 3 a 16 anys. Intentant no segregar. Intentem fer-ho. L'estudi ens el mirem, ens alerta i sobretot el que volem és treballar en les bones pràctiques i en poder solucionar-ho. Ho estem fent i esperem que també Inspecció i la Generalitat donin passos ferms, perquè és molt fàcil pensar que la matrícula recau sobre l'administració local perquè és la més, és la més propera. Però municipis que portem lluitant anys per tenir homes, les adendes encara no han arribat. De fet, estem assumint els treballs de les homes amb el nostre personal sense tenir personal que ha de posar al departament perquè és la seva competència. Perquè nosaltres podem fer polítiques en educació, però el que no podem tenir aquí és la subcontrata de la Generalitat per repartir a los niños i recibir-los quan no ens estan posant recursos. Igual que no estan posant recursos on toca, als centres educatius. Comencem assenyalant a qui toca i després fem autocrítiques de la nostra gestió municipal. Amb un equip consolidat que s'ha treballat juntament per això, per poder assumir aquesta responsabilitat també municipal. De fet, polítiques que s'han dissenyat en consells escolars municipals, de fet, la baixada de ràtios, el compromís de la concertada va ser aquí, en espais participatius, on vam acordar que això era bo per repartir i per diversificar l'oferta. Tenim espais de participació, ho debatim, participem i millorem. Estem oberts a continuar treballant per la millora educativa del nostre municipi. Així que una mica sí en global, i espero ja concretament, si m'he deixat aquestes coses tècniques que se'm preguntaven, doncs se les respondré. Vale? Gràcies.
Molt bé. Pot, té dret a contestar, però té dret a contestar, però jo, però sí, no, una cosa, jo crec que ho està un debat interessant de municipi, que és, que per això també és el ple, però jo crec que han estat dues intervencions prou àmplies i extenses com per no allargar necessàriament el debat, val? O sigui, jo de fet intervé, però la meva responsabilitat també és la moderació. Considero que jo crec que s'han expressat dos punts de vista, que ara es poden ser reiterar qüestions, afegeix el que considere, però jo el que li demano, com li demanaré si després el senyor Mordi alguna cosa més, és màxima brevetat, si us plau.
Molt bé, bueno, no puc estar més profund desacord amb vostè, senyor Oriola, en la seva intervenció, amb el sentit generalista que vostè ha parlat, donant per bo que durant 40 anys o no sé quants anys sempre ha sigut així i no pot canviar. Miri, li vaig a donar unes dades, vaig a fer de Yolanda al Congreso, i no és perquè vostè sigui dels altres, vagi per davant, no. Miri, altres localitats han aconseguit, li he dit diverses, les franqueses del Vallès ha baixat molt, Terrassa, del 0,56 al 0,40, té que ser difícil, Terrassa, té que ser difícil. Sant Sadurní d'Anoia, Esplugues del Llobregat, del 0,53 al 0,40, l'únic que no es mou és, perdó, és Ripollet. Per tant, li he fet una sèrie de preguntes que ja li dic que possiblement ara no les pot respondre. M'agradaria que prengués nota, i si no li farem arribar, perquè si no coneixen el nostre poble el nivell de segregació que hi ha per cada escola en funció de les persones vulnerables, no podran fer res, faran coses. I atenent a la petició del senyor alcalde, li haig de dir que amb els manifests, articles, comentaris, discursos, fumarades, boira, res, sento ferida de mort les paraules. S'ha de ser més concret, sí, s'ha de ser més concret, s'ha de treballar amb les dades. I jo li he demanat, o li hem demanat al grup socialista, una sèrie de dades que ens agradarà, que algunes ens es podrà donar, altres possiblement no pugui ser, per la raó que sigui, que ens es faciliti, sisplau. I si li han d'enviar les preguntes perquè les tingui ben considerades, li enviarem. Gràcies.
Gràcies, Martos. Senyor Martos, per la brevetat. Senyor Mort, li agrairia també la brevetat.
No, li farem arribar les dades que creiem i que són responsabilitat nostra donar-les al seu grup perquè treballin. Però és veritat que hi ha dades que nosaltres ni les tenim, perquè és competència de la Generalitat, ja li dic. Jo no li podré dir, aquesta escola té aquest tant per cent de no sé què, no li podré dir, Per què? Perquè les dades les té qui les ha de tenir, a les que tenen la competència per això.
Molt bé, i en tot cas benvinguts a fer aquesta feina, que és la que també tocava fer a tothom al seu moment. Molt bé, així doncs, aixecar la sessió.